importantes. Quizás lo que me diferencia más en este caso del representante de Esquerra es que yo lo que creo es que estas elecciones han de servir para que se conforme una mayoría parlamentaria que dé paso a un gobierno que gobierne para todos los catalanes y no solo para una parte de ellos, que son los independentistas, que es lo que ha sucedido durante los dos últimos años, que se ha gobernado exclusivamente para los catalanes que legítimamente se sienten independentistas, pero que ni mucho menos son todos los catalanes.
Bé, senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies. Opinions diferents, queda tot obert. Gràcies al senyor Josep Maria Espejo, diputat de Ciutadans, Cesc Iglesias, vicesecretari general d'Esquerra, i Miquel Fernández, de les Joventuts del PSC. Fins una altra. Bona nit.
Gràcies.
Bona nit.
Són les 8, amb una mica de retard. Comencem el resum informatiu.
Ràdio Estel.
Us expliquem i recordem que el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha dit avui que després de la compareixença d'Artur Mas a la Comissió sobre el frau fiscal i la corrupció arran del cas Pujol i el cas de les ITVs, ha constatat que a alguns no els interessen les explicacions donades. Homs també ha negat els rumors que apunten a la possibilitat que el president Mas decidís finalment no convocar eleccions per al 27 de setembre i decidís ajornar-les, un escenari que el conseller de la Presidència ha qualificat d'absurd i d'inviable. També us expliquem, canviant de qüestions, que Hisenda estudiarà accions legals contra el banc HSBC, encarregat concretament un informe que intentarà determinar el grau de participació i responsabilitat d'aquesta entitat als seus directius i treballadors en el frau fiscal, blanqueig i altres il·lícits comesos per residents espanyols. Es parlava d'uns quants centenars en una llista que haurien comès frau fiscal. I a aquesta hora també destaquem com a notícia important del dia que la Casa Blanca ha confirmat la mort de la cooperant Kayla Mueller, hostatge del grup terrorista Estat Islàmic. Recordem que la setmana passada aquest grup va informar de la mort de Mueller, però va assegurar que havia perdut la vida en un bombardeig de l'aviació militar jordana a l'est de Síria. Finalment s'ha confirmat aquesta mort de la jove de 26 anys i originària de l'estat d'Arizona. Passen 2 minuts de les 8. Tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino, el director del programa Bàsquet al dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora?
Doncs escoltarem a Pau i a Marc Gasol parlar de l'All-Star quan queden poc més de 5 dies per la gran cita. Avui també parlem amb Pepe Poeta, base italià de la Borussia Manresa, que 19 jornades després ha pogut debutar amb l'equip del Bages després de superar una lesió al genoll, o com tots els dimarts, tancarem programa escoltant els panyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això i més coses, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa a les 9.
Vagi bé, fins demà.
Nosaltres ens acomiadem. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa Paraules d'Amor i la resta d'espais en la nit i la matinada a Ràdio Estel. Demà a les 8 del matí torna la Fórmula Estel. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Tots tenim molt clar que les activitats que necessiten molt sacrifici impliquen una preparació. Es fa un examen per accedir a la universitat, s'entrena molt dur per anar a uns Jocs Olímpics i fins i tot es fan pràctiques per aprendre a conduir. Però un dels reptes de la vida és el matrimoni, una etapa que requerirà que ens entreguem al 100% i on caldrà, sobretot, fer feliç a l'altre. I ens preguntarem, hi ha alguna preparació o curset per fer-ho bé? Doncs sí, és el festeig. Una etapa on cal aprendre molt i on es necessita dedicació i constància com en qualsevol altra fita que vulguem assolir a la vida. Avui a Ràdio Estel volem parlar del festeig, una etapa en metamorfosi constant, on es passa de l'amistat a l'enamorament i d'enamorar-se a estimar. Tots tenim molt clar que és molt important enamorar el cervell per després arribar al cos, i aquesta seducció, coneixement, les converses que no s'acaben i, en definitiva, aquest descobrir-se l'un a l'altre es produeix durant l'etapa del festeig. Una etapa que està quedant en segon terme per les presses en iniciar la convivència, però que és clau per arribar amb seguretat al matrimoni. Perquè la vida domèstica i després l'arribada dels fills són com un terratrèmol que fan trontollar la parella. Per tant, és important que el festeig hagi permès establir uns fonaments sòlids per construir un matrimoni ferm i basat en l'entrega i el respecte a l'altre. Al programa d'avui ens acostarem a aquesta etapa que tant ens il·lusiona la vida, la preparació de l'equipatge per iniciar la gran aventura que suposa el matrimoni. Avui, a Paraules d'Amor, parlem del festeig. Comencem.
aquest tema tan romàntic que es diu Love is All Around, comencem la tertúlia d'avui per parlar del festeig i una mica també parlarem de la preparació cap al matrimoni. Ens acompanyen els habituals del nostre programa. Tenim aquí a Ràdio Estel a la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Bona nit.
També hi ha en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Bona nit.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Doncs ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT, col·laboradors del nostre programa Paraules d'Amor, i avui ens orientaran una mica en aquesta etapa que es diu festeig. No sé si això ve de festa. No sé si és l'etapa més festiva per després passar el drama matrimonial o com ho veieu, això. La festa s'acaba amb el festeig o ha de continuar? És un inici, una preparació, el que dèiem al principi. Mm-hmm. Què en penseu d'aquesta etapa?
Bueno, de tota manera, tu has dit si comença o no comença. Si les coses comencen malament, doncs acaben malament. Per tant, si no s'orienten bé, i ho dic per centrar una mica, perquè estem aquí una mica, com a orientadors familiars, per orientar el tema. Si no s'orienta bé, i malauradament, moltes vegades hi ha el plantejament, ja no s'orienta bé. Perquè probablement, moltes parelles comencen, lògicament, tontejant, que es diu, no? Tal, però possiblement no tenen al cap que en algun moment determinat això ha d'anar acabant-se, dient, el que es tracta és de preparar-se per un matrimoni. Quan aquesta idea no es té clara, hi arriba un moment, què passa? Pues que quan ja no s'orienta en aquest sentit, pues acaba com acaba. I acaba fent altres coses. Convisquent, després trencant, amb un altre igual. Vull dir que la paraula és orientar-lo bé. Amb aquesta idea de que és un temps de preparació per un matrimoni.
És a dir, que la gent tingui clar que comences
un
festeig...
Que un comença a tontejar, d'acord, però arriba un moment que diu, surto amb aquesta
moça, aquest som nòvios,
surto amb aquest noi, som nòvios, això vol dir que això té com a finalitat preparant-se per una fita que és concreta, és el matrimoni, no?
Molt bé.
Per això el diumenge a la tarda és una mica difícil plantejar-s'ho, eh? De avui vaig a conèixer algú...
No, això no es pot dir.
És que si dius algú ja tires enrere bastant, eh?
Sí, la veritat és que és molt seriós, no? És molt seriós i bé, jo penso que a vegades també hi ha coses que es comencen malament i es poden arreglar. Els pares de família en sabem bastant d'això, perquè si tot el que es comença malament acabés fatal, em fa l'efecte que tindríem una llibreta bastant bruta, no? I afortunadament em penso que no és així, no? Home, hi ha unes etapes en l'educació que, quan són petits, doncs els ensenyem destreses i rutines. Quan són una mica més grans, comencem a educar-los amb la responsabilitat i a través d'això, doncs, amb una mica de sort i sobretot de treball, doncs es va madurant, no? I si tots aquests passos s'han seguit, el següent sempre és més raonablement ben fet, no? Llavors, si hi ha una responsabilitat, si hi ha una serietat alegre, que ningú no es pensi que, per casar-se una persona s'ha de posar solemne. Solemne s'hi posarà a vegades, a la mateixa cerimònia del matrimoni, però tampoc és que hagi de ser massa així. Aleshores, home, el noviatge és una etapa que un les comença sense saber que està començant el noviatge, moltes vegades, no? Es comença amb una amistat i fixant-se no sempre en valors espirituals, sinó a vegades senzillament en valors bastant materials, no? Que té la persona de la qual ens enamorem o ens agrada d'entrada. Aleshores, tot això després s'ha d'anar reconduint i suposo que d'això és del que anem parlant.
No? De l'amistat passem a l'enamorament, de l'enamorament ja passem a una cosa més profunda, que és l'estimació.
Tenim una cosa, una societat en contra, no?, del que és l'amor i el festeig, no? Perquè el que es veu al cinema, a la televisió, o el que fan els joves que veiem pel carrer, doncs es presenta el festeig com una combinació d'intenses emocions, de carícies, de paraules boniques, de gelosies, d'infidelitats, de discussions, de baralles, de sexe des del primer dia, pràcticament.
Hi ha el festeig, tot això és el que es presenta, discussions, baralles,
sí,
infidelitats...
Sí, sí, això és el que es presenta, ho veiem a les pel·lícules, ho veiem a les sèries de televisió, ho veiem a tot arreu. I, clar, és un mal model. Un bon festeig, a mi no, la paraula festeig no m'agrada, em recorda els meus avis, però bueno...
Sí, però en català noviatge... Sí, noviatge, no? També li podem dir.
És una tonteria, no? Però un bon noviatge, un bon festeig, és una experiència, ha de ser, una experiència profunda. Una experiència profunda que ajuda a les persones a madurar, a saber compartir, a estimar, a comprometre's amb la persona que el dia de demà serà la parella de tota la vida. Uh-huh. Vull dir que és una cosa seriosa, no, perquè, bueno, segons el punt de vista que ara deia el Jaume, no?
Que ha de ser divertida, ha de ser una mica de
però
descoberta.
Però sí que hi ha un compromís, almenys de lleialtat, no és una amistat qualsevol. Un noviatge és algú ja més compromès.
Més seriós. Més de respecte, però és veritat que el que deia l'Aureli al principi és que això és una preparació per al matrimoni i potser no en tenim prou constància, perquè el que dèiem també a la introducció, tots tenim clar que cal preparar-nos per la feina, per ser bons professionals en els nostres àmbits, però en canvi per al matrimoni o per la vida ens falta potser aquesta preparació.
No, a mi aquesta paraula última que has dit em sembla que és molt interessant quan has parlat de la lleialtat, perquè això és una diferència del que passa amb el noviatge i amb el matrimoni. El matrimoni, a banda de la lleialtat, exigeix fidelitat. Amb el festeig no s'exigeix aquesta fidelitat, perquè està fet per trencar. O sigui, que el festeig, en principi, està previst de que es pot trencar. És més, moltes vegades és bo que es trenqui, quan un veu que allò no funciona, no? Això. I per això dic que aquesta preparació, a més, quan abans dèiem que és preparar-se per un matrimoni, no per un matrimoni, no, per un matrimoni amb aquesta persona. Mm-hmm. És a dir, que ja no és un plantejament molt general de dir, bueno, doncs a veure, doncs si faig les coses, com deia, començarem a fer, o s'orientem bé, que això és, està molt bé que s'orientin bé, però és que és amb aquesta persona, és amb aquesta persona, i amb aquesta haig de ser lleal mentre estigui amb ella, però mentre siguem nuvis. Però si realment no és el camí, haig de trencar. Perquè, perquè no té sentit, no? Per tant, aquesta passant amb aquesta persona, i que no hem de creure de que les persones les podem canviar d'un dia per l'altre. Vull dir, les podem millorar, però si realment doncs un creu que perquè un es casi canviarà la persona totalment, això no es donarà mai. Bueno, es donarà, no té per què donar-se.
Doncs mira, és una creença molt estesa, eh? Jo crec que és un dels problemes que hi ha, neix d'aquí precisament, de que un té una autoestima més aviat alta, no? I pensa, a veure, aquesta noia, ja veuràs com jo acabo arreglant-la, no?
Ja la canviaré.
I ella està pensant més o menys el mateix, no? Aquest pobre, ja, en fi, no és gran cosa, però ja veuràs tu com em faig d'ell un home, no?
Però, Jaume, diuen que hi ha les tres etapes, eh? L'etapa del no canviïs mai, no? L'altra, la del mig, és has de canviar, i l'última, que és la més perillosa, és has canviat. Que al final, allò que volem canviar tant, quan canvia de debò, tampoc ens agrada massa.
Sí, perquè no,
o sigui,
canvia sempre...
L'essència és el que volem conservar de la nostra
parella. No canvia
parella.
Sempre amb la direcció que nosaltres voldríem, no? Exactament. Aleshores, bé, això és un dels molts temes. A vegades els pares no sé si són prou conscients de que podem ajudar amb aquesta... ens entestem en donar les experiències com píldores al final. No, mira, això, veuràs que això acaba així. No, a vegades sí orientar una mica el per què serveix el festeig, no? Però tampoc no d'una manera necessàriament massa formal. Mm-hmm. És a dir, és qüestió de dir, home, a veure, es tracta de veure uns trets que és convenient tindre en compte, perquè, clar, en aquest moment resulta que moltes parelles tenen una vida social en pleno viatge que no els hi dona temps per gaire cosa més. És bona cosa tindre amics, però és que arriba un moment que l'agenda està
tope,
plena,
no?
Està a tope, no? I aleshores el temps de conèixer, comptant que aquest coneixement l'hàgim orientat bé, perquè a vegades es té molta cura de coses materials, de com seran les cortines, de quin cotxe ens comprarem, del pis, de la il·luminació, de les mantes, de no sé què més.
I fins i tot del casament, això, no?
Es bueno, la cerimònia ja...
Es té més en compte les taules, les flors, i
sí,
que no la preparació, doncs, el compromís de per vida que
externalitzant. En alguns casos s'externalitza, això. Ja es diu, escolta'm tu, organitza'm perquè no sóc capaç d'això.
Wedding planner, ja directe, no? Com els americans. Sí, que és veritat que la part material es cuida molt i potser el curs de preparació al matrimoni no s'està ni fent.
Aleshores, home, és una cosa que el cine ens ha enganyat una mica, no?
Sí.
L'amor està per sobre de tot, és veritat, però no embolicat com ens ho han embolicat del color que va. És a dir, gent amb un nivell cultural diferent poden fer un bon matrimoni, però tindran que vèncer més dificultats. Mm. Amb un nivell social i material molt diferent, també és una dificultat que s'haurà de vèncer, no? Sobretot si un d'ells ha estat educat amb una manera de ser que el valor material de les coses està per sobre de tot, no? Uh-huh. Llavors, aquí hi haurà conflicte. Si realment hi ha un amor tan fort, això, tot això ho pot vèncer. Però, cuidado, són obstacles que no es poden obviar.
Que el camí ja en té d'obstacles de per si mateix, que intentem evitar el màxim possible de ficar-ne més d'afegit.
És que és important la similitud de creences i la similitud de tendències, no? Això que deies ara tu, Jaume, de pues, el mateix nivell social, cultural, inclús intel·lectual, i econòmic i tot, perquè, clar, és que ja és prou difícil la vida a vegades i les crisis ens van arribant i n'hem d'anar sortint enfortits, no? Però, clar, si tenim una manera de ser i d'entendre la vida molt diferent, o tenim els nostres valors són radicalment oposats un de l'altre, doncs és molt difícil fer un projecte de vida en comú. O quin tipus d'educació volem pels nostres fills. Volem fills? I quants en volem? Família nombrosa? Només en un ja en tenim prou? Totes aquestes coses, quan més igual pensem i siguem i de provinguem, ens ajudaran a tirar endavant aquest projecte de
noviatge. I quan més parlades estiguin, també, no?
Clar, és que hi ha molta gent que, nuvis, nois, noies d'avui dia, que, clar, què passa? Que es parla molt del sexe i poc d'amor. Uh-huh. Llavors, practiquen molt amb una sèrie de coses, però deixen de parlar, deixen de comunicar-se, deixen de conèixer-les, deixen de projectar, i arriba un moment en què potser es casen sense conèixer-les. Ah, tu volies família nombrosa? Ah, jo només en volia un. O, ah, tu volies portar aquest tipus d'escola als fills? Ah, jo no m'ho havia plantejat, etcètera, etcètera.
Sí, 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 que no han aprofundit en el que veritablement importa.
És millor saber, de bon principi, si pot ser, no?, que un dels dos doncs, té idea de tindre, o els dos, no?, família numerosa o no. Si això es comença a parlar quan tens dos criatures... Bueno, sempre les dones...
Sempre pot sortir.
Sí, pot sortir perquè les dones tenen una capacitat de convicció molt gran, no? Però, home, d'alguna manera és confiar bastant en coses que potser no caldria, no? Quina és la tendència? Número de fills? No cal. No cal perquè això depèn de moltes coses, moltes d'elles que estan a fora del nostre abast. No es tracta de saber quants, es tracta de saber la tendència.
Què vol dir?
M'agradaria tindre'n diversos.
I ja veurem després.
Diversos poden ser dos o poden ser 12. Uh-huh. Aleshores, bueno, però si un més o menys apunta cap a una quantitat una mica interessant, per què? Perquè això ja és una manera de viure, això implica una manera de viure. El que ha viscut amb una família numerosa, home, ja sap els avantatges,
no?,
i els inconvenients que té això. I aleshores ja s'hi posa amb una... És una de les coses que s'han de parlar i és important.
No, i que en l'enamorament estem en un núvol i potser coses que dius, va, això és igual, ja ho canviarem, el que dèiem, o després ja el convenceré, doncs, en els principis i en les coses importants de la vida, anar tots dos a una i remar en la mateixa direcció. Aureli. No,
i d'aquestes coses que hem estat dient, els que realment es dediquen a orientar a matrimonis que estan a punt de trencar, doncs poden fer un llistat de situacions que es donen, que són molt comunes, i dius, doncs, mira, molts trenquen perquè jo creia que tal... Però hi ha una que a vegades no se'n parla massa i té una certa importància. I és, un s'ha de demanar matrimoni amb una persona que sap que l'estima. Un dius, home, per què no ho dius millor? I dius, que us estimeu tots dos. Val, això per descomptat. Però tu pots controlar la part teva, però la d'altra no, I un pot estimar molt i està molt enamorat, però si no percep que l'altre l'estima molt, vés amb compte, perquè això no ho controlaràs. I si no t'estima, no t'estima. A veure, de les coses que hem dit, tot això que té molt de sentit comú, aquesta és una que a vegades s'oblida. Perquè un, clar, l'altre, bueno, al final, doncs sí, bueno, sembla que diu... Sí, ha dit que sí, no dic el dia de la boda.
El dia de la boda és molt difícil que passi.
Però que es dona, estic parlant de personatges que es dediquen a això, vull dir, que diuen, mira, que això es passa molt. Pols, tenien previsió, aquesta noia no sé si m'estimava, no sé si m'estimava, no m'estimava, i efectivament no m'ha estimat. Clar, bueno, doncs... Això és una vessant que s'ha de tenir en compte. La primera, tu la saps, i jo, clar, tu ho controlar. Perquè això s'ha de tenir en compte, no? I tot l'altre que dèieu, a mi sembla que bé, es podia resumir en principis, no? Que arriba un moment que un té uns principis, i els principis, ara no anem a discutir quins principis té, però si per un és un principi el que sigui, doncs això és un principi. Perdoneu que repeteixi la paraula tantes vegades. Mm-hmm. Això no pots canviar, Si la teva nòvia o el teu nòvi té uns principis que són contradictoris, aquests principis, si els té ben arrelats, això no ho canvies. Uh-huh. És diferent que dius, home, és que li agrada molt el color marroni i m'agrada el color verd. Bueno, això sí, no és un cap rai, principi.
Jo et diria més, Aureli, no els canvies, i si els canvies, és pitjor encara.
Bueno, vull dir,
perquè quan una persona ha tingut que renunciar per l'altra a una cosa que tota la vida ha pensat que és molt important, això és un deute que sempre tindrà i portarà a sobre. No és que em vulgui posar transcendental, però és que crec que hi ha casos d'això, no? Que dius, escolta, jo tenia les idees clares del que és important transmetre als fills, però com que l'altra persona doncs, no ho té i no hi ha hagut manera, jo he acabat cedint per la pau i això no és una ferida tancada, això és una
sempre
ferida oberta.
Sempre queda l'espineta, no? Exacte. I això que dèieu ara també de... No, dels cursos aquests d'orientació a les parelles que estan una mica en crisi, que els, bueno, no sé com es diu, no, orientador familiar, o que fan una mica de teràpia, potser teràpia de parella per orientar-ho. Penseu que pot ser que el fracàs ja hagi estat perquè no s'ha valorat prou l'època de noviatge, de
jo
festeig?
Jo penso que hi ha molts matrimonis que van malament avui dia perquè en el noviatge ja van començar malament. Des de que no es coneixien prou bé, des de que han descobert coses que... Bueno, o no van donar importància a coses que veien amb l'altre, que, bueno, tampoc s'ha de tan
passar,
important.
No, aquell moment?
Ho van deixar passar i acaben sortint. I hi ha moltes coses d'aquestes. O un noviatge massa llarg, o massa curt. Coses que dius, haguessin tingut que parlar, s'haguessin tingut de conèixer millor. Haguessin hagut de trencar, perquè ja
ho veien,
m'he trobat
no?
amb gent que deia, és que jo ja li veia alguna cosa. Mm-hmm. I vaig pensar que tampoc n'hi hauria per tant, i patapam. Uh-huh. O sigui que és molt important el noviatge, és molt important aquesta etapa.
I Laura, perdona, però has dit potser era un noviatge massa llarg, massa curt, però és que hi ha un temps idoni?
També depèn de l'edat, no? Perquè un quan té 35 anys, no? I ha estat soltit fins als 35.
I ja té les idees molt clares,
pues,
no?
Amb un anyet en tens prou. Yeah. Ara, si en tens 22 o 23 o 24... I només surts 6 mesos, doncs és evident que... Almenys ha de passar
potser
un Nadal, unes vacances d'estiu, almenys les quatre,
cicle,
les,
no?
De... clar, les quatre estacions, sí. Almenys, mínim.
Mínim un any.
Hi ha gent que amb un any... Jo diria que amb 3, anem bé amb 3.
3 anys seria el sí. temps ideal que ens dona la Laura
bueno,
per aprofundir.
És una tonteria el que dic ara. Sí. Cada parella
bueno, ets orientadora, ja veus
però
a
ni poc
situacions.
Ni massa, perquè aquests noviatges que s'allarguen 6 i 7 i 8 anys, això és que hi ha un dels dos o tots dos que no s'acaben de comprometre, que no s'acaben de dir vinga, som-hi, i entre que esperem i a veure com ens va i a veure què... i volem estar-ne segurs. I, perdona, porteu 6 anys sortint.
Si ja no n'esteu segurs, plegueu ja.
A vegades influeixen...
Deixeu córrer, tu.
Influeixen més factors, no? El cert és que, a veure, el temps és important, però també és important com s'aprofita aquest temps. És a dir, que si un és conscient de que hi ha una sèrie de coses que les té que parlar i que tenen que anar sortint i que té que haver-hi uns certs acords, home, això ajuda. Jo tenia una idea claríssima, de les moltes idees claríssimes que he tingut a la vida, una d'elles és que no pensava festejar més d'un any i mig, que era el que jo... A la meva...
Si tu ja tenies un temps marcat, si en bé, un any i mig no
exacte,
estic convençut,
sí,
és sí. que no és la vaga
em vaig festejar 6. A vegades intervenen també aquí factors que tampoc, bueno, donada l'edat...
De la teoria a la pràctica, tot varia.
L'assumpte és així, però sí que és cert que en contra del que sembla significar la paraula festejar, home, sempre he pensat, una mica en broma, però no del tot, que el festeig és una etapa que té tots els inconvenients del casat i cap de les seves avantatges, no? Lo qual fa que sigui una... que crea unes certes tensions. Per què? Home, doncs perquè és lògic, perquè en fi, un vol arribar al matrimoni. Una altra cosa després és que hi arribi o no hi arribi. Mm-hmm. És molt desitjable que un arribi com vol arribar al matrimoni. Ara bé, jo tampoc en faria un drama a posteriori.
Home, però hi ha inconvenients del festeig, tampoc veig. O sigui,
sí.
Sí, potser perquè no tens el teu espai o...
Perquè... Bueno, perquè has de ser fidel a una persona amb la qual pots estar amb uns certs condicionaments... en una època de la teva vida doncs, que aquests condicionaments doncs, et importen molt i aleshores, doncs, bé, això...
Jo ho recordo com una etapa bastant idíl·lica, eh? Que no hi ha factures, no hi ha rentadores, sí. No? Que quan quedem realment és per estar junts.
En però els moments que estem parlant de dos clar, nivells diferents,
sí,
eh?
Potser sí.
No, vull dir, perquè, per exemple, avui dia molts joves ja no, quan plantegen de fer un festeig vol dir conviure.
Ja,
clar. Aleshores, clar...
Anaves per aquí, vulgui... no, Jaume?
A veure, si nosaltres estem parlant...
del que no conviu, del que sap que ha d'intentar no conviure...
Per això dic...
No s'hagi casat.
Sí, avui... ja t'entenc.
No, per això dic que hi ha molts que ja ho donen com a fet, diuen, bueno, jo conviure i ja està. No. Per això, si,
perdona,
això, d'acord, no?
Això, si no et fa res, això ja no és un festeig. Això és un matrimoni a prova, que és una altra cosa.
Val.
A prova, entre cometes.
Ah, diu, perquè, ah dius, veure, bé, dius bé, entre cometes està bé.
Se suposa que el que estàs provant és una cosa i el que realment convé provar, això no ho proves fins que t'hi trobes. Passa com amb moltes altres coses de la vida, no? O sigui, aquí hi ha trampa i s'ha de ser conscient que hi ha trampa. Aleshores, és un... A veure, si hi ha un nivell molt diferent, com que és el contracte laboral, el que és eventual funciona d'una manera i el que es fixo funciona d'una altra, no té res a veure amb el que estem parlant. Però sí que hi ha un cert paral·lelisme a molta distància, no? Arriba un moment que dius, escolta, amb el que has de provar és la convivència. La convivència no és aquella estoneta que estàs al llit. La convivència és quan et leves, precisament. Eh? Com deixes la famosa... els raspalls de dent, totes aquestes coses. Que, com arregles el quarto de bany, com deixes el dormitori, com... Això és el que costa. L'altre ja sabem.
Jo penso que els nuvis no han de tenir por al fet que la seva vida sexual hagi d'anar bé o malament al matrimoni, si ho han provat o no ho han provat abans. Si s'estimen de debò, la vida sexual anirà bé. Jo crec que és un error
o faran dir el que sigui
que els nuvis han de conèixer sexualment abans del matrimoni. Perquè si s'entenen emocionalment i s'entenen hi ha harmonia en el terreny psíquic, pues també repercutirà en el terreny sexual. Vull dir, no és allò, no, és que si no ens entenem al llit, ja ens anirà malament.
No funcionarà, no?
Pues és que és fals. És fals. Uh-huh. És fals.
Bueno. I una altra cosa que també és que abans, a banda de que, sigui, que ja existeixi aquest festeig i tal, doncs aquesta preparació indirecta que es fa quan ja a casa dels nanos encara tenen 15, 16, 17... S'ha de fer veure, doncs, aquests conceptes generals de que el matrimoni és una cosa i el festeix una altra. Matrimoni és realment... És ja materialitzar el compromís. I, per tant, fins que no existeix el compromís, no existeix matrimoni. I estic parlant del matrimoni, no estic parlant del matrimoni catòlic, que, a més, és un sacrament, que això és a més,
uh-huh.
Venit per Déu i que, per tant, comporta una gràcia sacramental, etcètera, etcètera. Això seria una altra pel·lícula, una altra pel·lícula que és la mateixa pels catòlics. Uh-huh. Però vull dir que el matrimoni és un compromís que, si no existeix, i, a més, indissoluble, en tant en quant no existeixi, no es pot parlar de provar, perquè no existeix. Per tant, fer les coses des del punt de vista de l'excel·lència... Una altra cosa és, com diries tu, Jaume, que tant de bo que féssim les coses bé, però de vegades, doncs, mira, un no arriba al final fent les coses ben fetes. Tant de bo. Però que l'excel·lència, el desitjable, allò que s'hauria d'intentar, i aleshores fomentar, és de que un ha d'anar amb la idea doncs, de que quan es comprometi materialitzarà la vida conjugal. Però el festeig és un període, diguéssim, de preparació. I, per tant, tot el que sigui fer-ho malament vol dir, doncs mira, vull invertir. No, ara ja vull provar allò que no em pertoca ara. Doncs això ja va malament. I a banda d'això, és que un...
Començar la casa per la taulada,
no? Només vull acabar, dic. Que em diu, bueno, vull provar quantes vegades. Per què una vegada? O dos, vol dir, per què dos, diguéssim, amb dos nòvies, dos nòvios? Bueno, o tres, o quatre, i vas pujant. O 50. Què seria millor, 50? Home, potser 50 massa. És massa, no? I si fossin 25? I si fossin 4? I si fossin 3? I què és lo desitjable? Per tant, quan un té aquesta idea de que el festeig és una preparació per una cosa que és un gran compromís, aleshores, ja amb aquesta idea, probablement, pot ser que alguna vegada, doncs, mira, on es fiqui la pota, però probablement la tendència és de que això doncs, surti millor que aquell que digui, no, és igual, tant se val, si són 50 com si són 60.
Bueno, és que, a més, a veure, això implica una certa soberbia, una bastant certa soberbia, perquè, clar, la prova 25, a lo millor és la que dius, aquesta. Però resulta que per ella tu no ets la prova menys acceptable, amb la qual cosa t'has quedat igual que estaves al principi, sinó que una mica més a baix. Vull dir que no és aquest una mica el tema. El que crec que sí que és important és el fet de que la sexualitat se li doni la importància ja des del principi. No cal que fem les pràctiques, però sí que tinguem clara... No, al principi no cal. Però sí que tinguem la idea de que és un tema que mereix un esforç que faci falta. Perquè això de que ja us... tot això ho deixem a la natura i la natura... La natura a vegades no va per aquí. O sigui, a vegades hem d'ajudar, o hem d'ordenar, o hem d'estar disposats també, i amb aquest assumpte que és molt important dintre el matrimoni, doncs donar-li la dedicació que requereix, perquè és evident que la sexualitat masculina i la femenina són diferents i sempre hi té que haver-hi un ajust. Però és que a vegades són molt més diferents. I a l'ajust aquest li hem de dedicar més temps i sacrifici del que ens havíem presentat. I tindre clar que encara que no hagin fet les pràctiques, que estem disposats, ja des de la teoria, a dir no, amb això, i amb tot el demés, però amb això, el que faci falta.
També m'hi dedicaré, igual que amb la resta del matrimoni, no?
Però jo volia afegir una cosa aquí, i és que, a vegades, potser això que has dit és perfecte, i molt bé, des del punt de vista de la sexualitat, però amb el conjunt del matrimoni, l'amor té molt que veure amb la voluntat. I una persona... Vull dir, si això no el té assolit, la voluntat, vol dir, si un no té la voluntat d'estimar, i sap que la voluntat d'estimar, de vegades, suposa, de vegades, dic de vegades, no sempre, no sempre, algun petit sacrifici, alguna renúncia, doncs quan això no es té, no estimarà. Hi ha persones que no serveixen pel matrimoni. I un pot dir, oi, per què, què passa, que jo sigui impotent, o és que tinc un problema? No serveixes perquè ets un egoista. I egoista, quan dic egoista, amb lletres grans, Un egoista no serveix, és impossible que serveixi, perquè estarà de mal humor sempre, perquè com que va a la seva i només a la seva, i això no es pot donar mai, doncs sempre estarà de mal humor, i donarà mal ambient, etcètera, etcètera. He posat un exemple, l'egoisme. I qui diu això, diu altres coses que tenen que veure amb això de la voluntat. Per tant, un s'està preparant bé, pel matrimoni, i per tant, el noviatge és un temps de preparació, quan accepta que estimar vol dir donar, vol dir, doncs, a vegades alguna renúncia. I si no ho fa, doncs no s'està preparant, perquè s'hi trobarà amb el fracàs.
I després tindrà clar que hi ha una transició, també. Des del moment de ser nòvios al moment de ser casats, lo important és que hi ha una cerimònia. Però la naturalesa humana no varia amb una hora, que és el que aproximadament dura la cerimònia. O sigui, hi ha homes que hem estat solters, almenys amb un percentatge de solteria important, els propers 2 anys després de casar-se, no? A poc vas assolint que estar casat implica una sèrie de coses, no només de forma, sinó de fondo i de més coses, no? No sé les dones, però els homes, a vegades, i és una experiència que he comentat amb alguns amics, no? Ens triguem un temps, I això les dones... És bo que ho
sempre
sàpigues.
Sempre necessiteu també una mica més per aterrar, no?
Per tot. Està demostrant més curts, nosaltres.
No s'ha d'adaptar. D'una hora per l'altra no el converteixes.
És una bona excusa, però ja no cola.
D'una hora per l'altra encara és el nòvio i encara li costa convertir-se en
espòs. No, el que és preocupant és que a vegades aquest període, i això ja no és broma, dura diversos anys, I jo estic veient...
Santa paciència a les dones,
Bueno, és que a vegades potser no són conscients ni ells ni elles, Perquè elles també les veus a vegades en reunions de col·legi, i n'estic parlant d'algunes concretes, que, escolta, van vestides encara com si anessin a la discoteca, I dius, nena, no és aquest el tema, I els nois van de machote, I aleshores dius, aquesta gent... Per fora ja es veu que estan una mica sense evolucionar, no?
Però això és normal, perquè si han avançat tot, no? Han començat la casa per la teulada, han avançat la convivència, no? Necessiten reprendre aquell moment de la seva vida que no han viscut. Com que tot ho precipitem i tot anem tan ràpid i ara de seguida viure i hem de provar i hem de... tantes proves, al final et perds una etapa de la teva vida, que és la maca, que és ser nòvios i no patir per res, i viure a casa i no pagar factures, i gaudir de la parella i conèixer-la de debò, sense els maldecaps domèstics que després et portaran al matrimoni.
Com sempre, els que ens acaben ajudant a vegades són els fills. Jo crec que de solter un no s'havia plantejat que faria sacrificis sense dolor. Sacrificis gustosos, que sembla una cosa contradictòria i no ho és, no? Jo crec que, afortunadament, una de les moltes coses bones que ens porten els fills, per mi de les millors, és el donar-se sense que ens costi. O sigui, d'una manera...
Si ens costa, ens agrada,
sí.
Volem.
Aquest sí que és l'estima, que sabem que...
Això deia de la voluntat. Fora, Encara que ens agradi o no ens agradi, ho volem.
Després, compta amb els noviatges o festejos mal portats, per exemple. No s'idolatra el nuvi o la núvia, no? El noi o la noia tenen defectes, el noi i la noia no són perfectes, i no s'ha d'idolatrar, perquè és com veure una persona irreal, no?
O ser realistes amb la parella,
sí,
no?
O bé que no es manipuli o controli a la parella amb amenaces o per força, perquè l'amor no és possessiu, l'amor és donació, no? I veiem, no, jovenets allà jugant, doncs et controlo el mòbil, et controlo les hores d'entrada, de sortida, amb qui has parlat, amb qui has sortit, i això no és noviatge, o sigui, tu has de fiar-te de l'altra persona.
Sí.
I ben jovenets, comencen amb aquestes tonteries, doncs, perdona, el noi que t'intenti controlar o el noi que no et deixi sortir, quan, si no va amb tu, doncs aquest noi no t'interessa, li dones una patada al cul i adiós, i perdoneu-ho, no? Però és que hi ha noies que són massa o innocents o no sé què són, però es deixen manipular o...
Estan enamorades o pensen que per tenir nòvio qualsevol cosa i accepten coses inacceptables. No.
I això és un mal festeig, començar malament.
De tota manera, vull dir, s'ha de ser realista i en aquesta època i després, perquè jo tinc alguna... Recordo un amic meu que m'explicava un dia, mira, jo he sentit com li parlava de mi a una amiga seva, la meva dona, i estava fent una descripció que des de l'ego no sóc jo. Diu, em fa l'efecte que li estava explicant al marit que li agradaria que jo fos. Vull dir, i això és una mica així, és real, no és un acudit. Però vull dir, a veure, a vegades s'ha de veure les coses com són i dir, a veure, si ens agradaria que les coses fossin així, però estem en aquest punt. Això no vol dir que ens hagin de tirar a terra, ja, ni molt menys, al contrari. Però que tampoc es tracta d'idealitzar el que deies, Laura, no? O sigui, es tracta de dir, no, som així i amb això hem de construir i podem fer una cosa molt maca.
Treure'ns la vena i veure el que realment és, sense el que deia la Laura, sense idealitzacions.
Jo, de tota manera, penso que... ara vull trencar una mica, però perquè des d'un punt de vista d'orientació familiar, parlant d'aquest tema, els joves d'avui dia, on està el punt, diguéssim, el més feble? Per a mi, el punt més feble és que banalitzen el matrimoni. O sigui, la sexualitat està molt banalitzada, però ho banalitzen. Per exemple, què pensen la gran majoria de joves avui dia? Perquè el matrimoni és un problema de papers. Com si els papers tinguessin que veure,
sí,
amb els matrimonis.
Per què m'he de casar?
No, a veure, com si els papers tinguessin... A veure, els papers serveixen... a més, serveixen per problemes, diguéssim, doncs d'hisenda, perquè tu estiguis en regla amb la societat. Ara no vull parlar d'aquest tema, perquè això seria molt... Però serveixen per això, només. Però que són a banda. L'essència del matrimoni és un vol casar-se quan és capaç de comprometre's per sempre. Tu no ets capaç de sol, d'això, doncs no et casis, no... Bueno, doncs fes-lo, però no parlis de matrimoni. Perquè el matrimoni... I el que es tracta és de plantejar i orientar de que el matrimoni és l'excel·lència de l'amor. Que tot l'altre és de segona, de tercera, de quarta...
És la medalla d'or, no?
És la
culminació.
I que amb el sexe, si féssim una gradació de relacions, no diguis, què és el pitjor, home, una violació fora, home, la prostitució, home, fora, vés baixant. Què fa la prostituta? Està llogant el seu cos. Vas mirant. I la convivència? Home, amb la convivència un està prestant, està deixant, no entrega, ja no, res. Amb el matrimoni és l'únic que és capaç de dir-te, escolta, jo ja sóc teu, ja per sempre. Això és l'excel·lència. Papers, bueno, hi haurà papers perquè convé tenir papers, però això és el matrimoni. No diguem res si, a més, són catòlics, i com a catòlics saben que, a més, és un sagrament, vol dir que Déu els dona la gràcia per ser fidels i, a més, la gràcia per viure plenament aquest matrimoni. Bueno, això ja és per nota. Però què vull dir? Que, perquè jo crec que aquí... Clar, ara jo ho he anat molt ràpid i ho he explicat així, en quatre paraules. Però a mi em sembla que està aquí el punt. Molts joves avui dia, quan els parles del matrimoni, quina idea tenen? Matrimoni, papers. Jo no necessito papers per...
Sí, clar, per estimar l'altre,
manera,
no?
De tota manera, Aureli, jo crec que hi ha una prova perquè es pugui demostrar si això és així o no és així. Els que tenen arguments contra els papers, jo els hi diria que tenen una ocasió de demostrar si són convincents o no. Que ho intentin amb el banc que els hi fa la hipoteca. Eh? Amb aquell. Si convencen amb aquell, convenceran a la noia i a qui faci falta. Eh? Però em fa l'efecte que ho tenen bastant cru.
Doncs amb aquestes paraules ja posem punt i final a la tertúlia. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No sé si hi ha alguna parella que té fills adolescents, algun argument per convèncer-los de que parlin amb els fills de la importància, no?, d'aquest festeig, de fer-ho bé. Què els diríeu als pares
adolescents? Que no deixin de donar criteris. Criteris sense donar-los. A veure si m'explico. Sense dir, ara donarem criteris. O sigui, de vegades està dient coses, no dient, seu noi, que ara
veuràs. El gran discurs,
ara et donaré un discurs del que és el matrimoni. No, que un determinat dius, molt bé, escolta, saps que he conegut un noi? Quin nen més maco. Aquest xicot pensa que... I tu estàs dient el que... He vist una noia que està... O sigui, tu estàs donant criteris que realment donen una visió molt atractiva de l'excel·lència, perquè només acabo amb això. Avui dia, malauradament, hi ha por a l'excel·lència. Hi ha por. Fins i tot en una escola, el noi que estudia moltes vegades, li fa vergonya dir que estudia. Li agrada anar al dia l'examen i als altres. No he donat ni cop. No, ha estudiat. Però queda molt bé.
Queda molt bé.
Molt bé, escolta, sí, no tinc ni idea. Bueno, no diuen ni idea, diuen altres coses. Però passa això.
Molt bé, doncs acabem amb aquestes paraules de l'Aureli, ens acomiadem de la Laura, del Jaume i de l'Aurel Villar i ja ens esperem aquí la setmana que ve.
Gràcies.
Vinga, bona nit.
Adéu-siau.
Recte final del programa i és moment de l'entrevista. Avui parlarem amb la Núria Peró. Ella és llicenciada en Història de l'Art i es dedica a la restauració d'obres d'art, però també és mare de família nombrosa i orientadora familiar del FERT. A més, imparteix, junt amb el seu marit, cursos de preparació al matrimoni. Núria Peró, bona nit.
Hola, bona tarda.
Hola, mira, hemos estado hablando hoy en el tema de la tertulia, de un poco del noviazgo, de esta preparación para el matrimonio, y hemos dicho en tu presentación que con tu marido dais cursos de preparación al matrimonio. Sí, Explícanos un poquito las inquietudes que se encuentran las parejas cuando acuden a estos cursos antes de casarse.
Bueno, pues es muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos, que a mí ya me asombra mucho porque hay muchas parejas que quieren casarse por la iglesia, que hubo también...
hay un boom ahora de...
Sí, sí. Sobre todo en nuestra experiencia, damos en algunas parroquias y algunos centros, y en muchísimos casos nos hemos encontrado con parejas que incluso ya viven juntos, ya tienen hijos, y quieren volver, quieren casarse por la iglesia, con lo cual es una inquietud que tienen que... al principio a nosotros nos
sorprendió, claro.
Nos sorprendía, ¿no?
Sí.
Pero realmente porque es que hay un vacío ahora en el sentido del matrimonio y del amor matrimonial y de la pareja tan grande que es que en el fondo de todos los jóvenes está la inquietud por tener un amor para siempre, ¿no? O sea, que yo creo que va como un poco antropológico en nuestros genes.
Sí, sí, queremos un amor para siempre, pero quizá no sabemos cómo.
Claro.
Porque vemos, ¿no?, la sociedad tan cambiante y parejas y separaciones que nuestro objetivo no sabemos cómo conseguirlo.
Claro, claro. Yo creo que sobre todo viene un poco de en esta falta de quizá de dignidad, del concepto de dignidad del ser humano, ¿no? Ahora es todo un poco una mentalidad de usar y tirar, de lo uso porque me apetece, porque del egocentrismo, ¿no? Había un artículo que escribía, ahora no me acuerdo, en unos boletines mensuales de estos de formación, que estaba la civilización del ego. O sea, en vez de tener un sentido común de familia, un sentido común de sociedad, es un sentido individualista de todo. Con lo cual, claro, la pareja no existe. Existe en tanto en cuanto yo te hago uso de ti, pero a la que ya no me sirves, pues entonces ya te puedo desechar, ¿no? Entonces la falta de compromiso y la falta de sentirse capaces, porque también, claro, como todo es usar y tirar, o sea, esta mentalidad que hay ahora, los jóvenes de ahora tienen un serio problema de capacidad de entrega.
De entrega. Esto lo decía Aureli en la tertulia, que para el egoísta, para la persona egoísta, es imposible casarse.
Sí, 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 porque es que no tiene la capacidad de fidelidad ni la capacidad de sacrificio cuando tienes un hijo o la capacidad de educarlos o de aguantar al marido, que a lo mejor tiene una época mala y es un pelma o yo qué sé, ¿no? Pero o la mujer, claro, el marido me dirá cuatro cosas. Pero claro, como es una civilización del ego, pues los jóvenes lo tienen muy difícil realmente.
Pero hay campos que los soportamos más, ¿no? Quizá aguantamos siempre al jefe, que puede ser muy desagradable.
Ah, claro.
Pero en cambio con el marido nos podemos permitir pues dejarlo.
Porque eso no da dinero.
Claro. Es la generación esta que nos dices, ¿no?, del ego.
Claro, que, o sea, que lo que me recompensa a mí, aunque sobre todo económicamente o hedónicamente, o sea, el hedonismo, entonces sí que me sirve. O sea, tantos sacrificios que se hacen por la cirugía estética, por el yo, por mi figura, por mi vanidad, pero cuando le dices, yo qué sé, pues en sentido religioso, mira, yo no tomo carne en los viernes de Cuaresma, te dicen poco menos que tonta, ¿no? Y luego unos regímenes que se hacen para quitar gramos de barriga, es como un poco sin sentido, ¿no?
Sí, entonces, lo hago para mí, me compensa, pero a la que hago un sacrificio para otros ya se ve como distinto.
Sí.
¿Ellos, las parejas que os encontráis, se dan cuenta de la importancia de esta etapa del noviazgo? ¿Que hay que hacerlo bien, que hay que darse al otro? ¿O ya se precipitan enseguida con la convivencia o con las relaciones?
Bueno, claro, es que los que se presentan al curso prematrimonial ya tienen, como mínimo, ya tienen la inquietud de decir, bueno, esto, vamos a ver si esto funciona, ¿no? O sea, si hay, tiene que haber algo más. El problema muchísimas veces son las que no llegan ni a ese paso. O sea, que yo creo que el problema ya viene un poco de raíz, ¿no? Juan Pablo II decía que uno de los problemas, en la carta a las mujeres, decía que uno de los problemas era que la pérdida de sentido de la dignidad de la propia mujer. Entonces, nosotras somos muy importantes, o sea, guste o no guste, pero para bien como para mal, ¿no? Entonces, cuando la mujer pierde mucho el sentido de su maternidad, de su sexualidad, de su dignidad, pues se desboca un poco todo, yo creo, ¿eh? Entonces, el hombre tampoco ha renunciado a mucho, en cambio la mujer sí que ha renunciado a mucho.
Se ha masculinizado, pues, ¿no? Está haciendo un papel un poco masculino,
claro,
de mantenerse en su papel de mujer.
Claro, claro. O sea, está mal visto pues la maternidad, está mal visto pues el quedarse en el hogar, está mal visto. Y entonces ahora la mujer, la feminidad ha hecho cosas muy buenas. Ahí la feminidad, el feminismo, sí. Ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas muy malas, porque lo que no ha hecho, no ha revalorizado ni ha reivindicado la dignidad de la mujer como mujer, sino que ha querido ser hombre. Uh-huh. Con lo cual, ahí hay de base algo que no funciona. O sea, lo que no puede ser es que el don que tiene la mujer... Yo y soy mujer, quiero decirte que no soy culpable. Yo creo que uno de los graves problemas es que la mujer ha perdido el sentido de su propia dignidad.
Uh-huh. Y que haya tantos fracasos también matrimoniales puede ser debido a esto.
Por supuesto, ¿no? Yo estoy convencida, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, porque si estas cosas se estudian un poco más, digamos, históricamente, e incluso en el sentido ético o moral, te das cuenta de que... el hombre, en el transcurso de los siglos, no ha renunciado a gran cosa.
Hemos renunciado más nosotras, ¿eh?
O sea, a nosotras se nos ha hecho ser... Ahora tenemos que ser buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras.
La superwoman.
Superwoman, licenciadas, sí. no sé cuántas. Y si el hijo está mal educado, claro, es que la mujer trabaja.
Claro.
No está por él. Y, entonces aquí hay algo que no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, las parejas... pues es todo muy difícil para ellos, yo lo entiendo. Es muy difícil formar un hogar, es muy difícil formar... Incluso tú, si eres infiel, pues qué más da, mira, se te ha ido el amor y te has ido con otro. Pues fíjate qué pena, pues ya está, pues busca tu felicidad. Sí. Busca tu realización, tú, ¿no?
Entonces, no miras en hacer feliz al otro, de lo que claro. Le puede doler, de lo que le puede afectar, ¿no?
Sí, sí, mira, hay una cosa que... lo dice el Lewis, ese escritor fantástico, uh-huh. Que dice que la solución de la mayoría de los problemas reside en el recto deseo de pensar siempre en el otro. O sea,
gran frase, ¿eh? Pensar siempre en el otro,
sí,
entonces, es la clave.
Es uh-huh. La clave, ¿eh? Entonces te das cuenta de que, bueno, que no eres tú el centro de... O sea, que tú eres feliz en la medida que haces felices a los demás. Entonces, claro, es una cosa tan... transgresora ahora,
sí.
que dice, bueno, mira, sí, sí, vale, pero déjame un momentito que, uh-huh. Que voy a mirarme yo mismo un poquito al ombligo antes de pensar el otro, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es algo muy profundo, muy muy de base. O sea, el noviazgo es necesario, es vital para un buen matrimonio. Y entonces no se valora por eso, porque... Uh-huh. Es todo un poco...
Es entrega, es dar sin recibir, quizá...
Claro, es el ensayo de la fidelidad, es
ensayo
el ensayo de
general
la
de una cosa que requerirá mucho sacrificio, que es el matrimonio.
Y muchas alegrías, porque claro, todo tiene su recompensa, no es todo... El noviazgo es una alegría, no es una cosa negativa ni esclava, es al revés. O sea, yo te conozco y me voy enamorando de tus virtudes y de tus defectos, a medida que te voy conociendo y me quiero comprometer más a ti.
Y del enamoramiento ya pasamos al amor, que es el sentimiento más profundo, ¿no?
Claro, bueno, es que el amor es mayúscula. El enamoramiento, decía Ortega y Gasset, que era un estado de imbecilidad transitorio, ¿no? Pues sí. Claro, como es un estado de imbecilidad pasa, y como es transitorio pasa, y entonces, claro, ¿qué te queda después si no has aprendido a amar, ¿no? Uh-huh. Es difícil.
Difícil, doncs amb les paraules...
Pero no es imposible. No es imposible. Quiero decir que a mí me ha sorprendido que hay mucha juventud que lo lleva en sus genes, que quiere volver a amar para siempre. O sea, yo creo que después de... Claro, que somos... Yo soy madre, somos mi marido y yo somos padres de uh-huh. La generación de la post-franquismo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en nuestra sociedad ahora se claudicó muchísimo en la educación, ahora ya no, entonces se asoció mucho a la moral y todo, la religión y todo esto, a un franquismo que es absolutamente erróneo. Entonces, todos nuestros hijos se han quedado como un poco huérfanos, ¿no?, en general, uh-huh. de formación. Y entonces yo veo que hay...
Se está recuperando, ¿no?, esta formación.
Una inquietud natural de una formación humana básica que
es querer para siempre.
Eso,
no?
Sí, sí. Mm-hmm. Jo crec que és bueno.
Nos despedimos ja, Núria, amb aquestes
Muchas
paraules
gracias,
de que el matrimoni és l'amor en majúscules. Posem punt i final al programa agraint moltíssim a la Núria, però, aquesta entrevista.
Moltes gràcies.
Bona nit, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Nosaltres
adéu.
Ens tornarem a trobar aquí el proper dimarts a les 8 del vespre parlant de la justícia. Abans d'acabar, agrair l'associació FERT i el tècnic, el Jordi Carretero, que fan possible aquest programa. I ja sabeu que jo sóc la Magda Minguet i us espero en una propera edició de Paraules d'Amor aquí a Ràdio Estel. No hi falteu.